Consell cada dia al matí amb nosaltres.
Deu i 13 minuts. Tot plegat va sorgir... A vegades passen aquestes coses, eh? Recordaran que a finals de l'any passat conversàvem amb el president de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf, el senyor Xavier Cardona, sobre aquelles xifres de desacceleració econòmica que apareixien al diari de Vilanova, etc, etc. Bé, doncs algun de vostès els va semblar doncs prou interessants aquelles reflexions. Vam començar a posar fil a l'agulla i gràcies en aquest cas a l'Eva Gallego i a l'Isidre Also de l'ADEC, doncs el que escoltaran vostès més o menys cada 15 dies serà una aportació que té doncs en la col·laboració absoluta de l'Associació d'Empresaris del Garraf, el Penedès i Baix Penedès, doncs la seva raó d'existir, perquè la proposta és no gens menys que reflexionar a l'entorn del món de l'empresa, del món de l'economia, del món de la comarca i en quin context ens movem. Saludem el president de l'Agrupació d'Empresaris del Garraf, senyor Cardona, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora.
Encantat de saludar-lo. Ens vau deixar algunes coses sobre la taula l'altre dia que més d'un no ho van fer pensar sobre més o menys què haurà de passar en el futur, en un futur tan ple de franquícies i tan poc ple de negocis familiars, però bé, en fi, penseu-vos d'entrada si ara haguéssiu de muntar una empresa, quina empresa muntaríeu, però ja ens ho contestareu en uns segons. Joan Anton Mates, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Ex-president de l'ADEC i president del Gremi d'Hostaleria de Sitges, que Joan Anton Mates també es pensi quina empresa muntaria ara, si volgués fer diners.
Molt bé.
Que no sigui allò que més d'un pot estar pensant, però a veure si...
Que és rentable.
Que és això mateix, eh? Una cosa rendible, una cosa que pugui més o menys funcionar. Ho dic perquè si algú de vostès pensa, mira, vull muntar això i al costat li diran no ho muntis perquè entre el lloguer i tot això no te'n sortiràs, doncs potser ells dos ens poden trobar una sortida. Saluda Eva Gallego. Eva, bon dia, bona hora.
Molt bon dia.
Des de l'ADEC jo suposo que es polsa, jo no sé si una comarca molt diferent des del punt de vista empresarial entre Vilanova, Sitges, Cubelles, Canyelles, si hi ha moltes realitats empresarials diferents o no.
N'hi ha moltes de diferents.
Moltes de diferents.
Sí, sobretot entre les tres comarques, el Penedès més industrial i sobre l'agricultura, sobre la vinya, Garraf més turística, sobretot Sitges, i Baix Penedès potser més industrial, Vendrell més industrial.
Això continua sent així?
Sí, però no, cada vegada canvia més.
Cada vegada canvia més. Perquè la presència, diguem-ne, de l'àrea metropolitana de Barcelona i de la seva influència, també el Penedès és tan present com aquí el Garraf, no?
Exacte.
És a dir, gent que deixa la vinya temptada per...
Sí, per construir o per
altres negocis. La Susana Gómez, que és del Departament de Formació de l'ADEC, que sentia les paraules d'Eva. Susana, bon dia, bona hora.
Bon dia.
És així, eh?
Sí,
hi ha gent temptada.
Sí.
Hi ha gent temptada. I suposo que és llei de vida, això. I qui li diu que no a una persona quan la tempten? I li diu, no, estigues i vinga, basqueja't una miqueta per tirar aquest negoci endavant, i un altre diu, escolta'm, em donen a mi una milionada. I qui
és
diu
difícil.
Que no? Eh? És difícil, no? És difícil, no? Aquest és el context en què ens movem, més o menys, de gent temptada per grans sumes de diners? Sí o no? Senyor Cardona.
Temptada per grans sumes de diners per deixar...
Per deixar...
Per anar a situacions més confortables i més tranquil·les.
Sí.
Bé, però aquest no és el món de l'empresa. El món de l'empresa és risc. El món de l'empresa és esforç. Llavors, realment, el que vol ser empresari té que comptar en que hi ha un element de risc inevitable, perquè juga el seu futur, juga moltes vegades els seus diners, i realment aquest és un element essencial, una mica que configura la categoria dels empresaris.
Si voleu, ens fiquem a l'altre costat, eh? Perquè el món de l'empresa també és benefici. Si no hi ha benefici, no hi ha empresa. Estem d'acord?
Sí, però per aconseguir benefici, l'empresari s'ha d'arriscar.
Vol dir?
Sempre.
Això... No creieu que hi ha hagut un moment, o en el context actual, hi ha poc risc i molt benefici?
Efectivament, per això és circumstancial.
Vaja.
Això és pescar dintre una galleta, dintre una galleta, no? O sigui, és fàcil.
O sigui, que se'ns acaba la circumstància.
No, jo no he dit que s'acabés la circumstància, he dit que hi ha circumstàncies, hi ha moments històrics, hi ha moments del cicle econòmic que fan que l'assumpció, la consecució de beneficis sigui més senzilla. Aquí no és... també aquí els empresaris juguen un paper important, perquè els que saben aprofitar millor aquestes circumstàncies es preparen també per posar greix per futures situacions desèrtiques. Uh-huh. Quan el cicle econòmic castiga, aquests empresaris que han sabut aprofitar adequadament la circumstància favorable del cicle econòmic estan més preparats per aguantar una situació d'un hivern àrtic. Uh-huh.
Me'n vaig un moment a l'altre costat de la taula. Sí. El perfil del jove empresari o de la persona que vol muntar una empresa, si es pogués ara més o menys definir, quin podria ser, Eva o Susana? La persona que s'acosta, diguem-ne, a la D, que diu, mira, he muntat no sé què, hi ha un cert perfil més o menys arquetípic d'aquesta persona? No,
pensem que és molt divers. Tant pot ser home o dona, tant pot ser jove com més gran, no mitjana edat, perquè doncs, la situació laboral doncs, s'ha trencat i decideix en aquell moment doncs, muntar la seva pròpia empresa.
D'acord.
I la tipologia d'empresa també és molt diversa. Ens trobem potser més aviat de serveis, de l'àmbit serveis, però sí, en general és bastant ampli el ventall.
Amb una certa idea clara d'allò que es vol?
A vegades se'ls ha d'ajudar una mica.
Us definiria, perquè totes dues aneu a la pàgina la forma de contestar, almenys a l'expressió de la cara. Se'ls ha d'ajudar una mica amb què? I m'agradaria poder-ho concretar. Hi ha una certa, d'entrada, una certa expectativa de fer negoci d'una forma ràpida?
No, jo penso que no.
No, això no. Doncs se'ls ha d'ajudar en què?
A veure, nosaltres des de l'ADEC, quan ens ve una empresa o una persona que vol fer una empresa, que vol muntar una empresa, els derivem a institucions que els ajuden a fer l'empresa. Nosaltres el que fem és ajudar-los una vegada està muntada l'empresa.
D'acord.
En assessorament, formació, etc., tot el que anirà sortint al llarg de tota la tertúlia. Però en el moment de muntar l'empresa sí que els derivem a una altra institució.
D'acord.
Allà els ajuden a definir el seu projecte d'empresa, a fer un pla de viabilitat, estudis de mercat, estudiar la competència, etc.
Mm-hmm. Molts nous empresaris, joves o no? Hi ha gent, veritablement, com diu el senyor Cardona, que encara entén que bé, això, en aquesta vida es tracta d'arriscar-se una mica i de... Sí?
Sí, i sí. Cada vegada més.
I cada vegada més?
Sí.
Amb, diguem-ne, amb àrees de negoci de futur, amb àrees de negoci, diguem-ne, novedoses?
Sobretot novedoses.
Sobretot novedoses.
L'àmbit de la comunicació, l'àmbit dels serveis, en tots els sentits, serveis a les persones, hostaleria, evidentment.
Mm-hmm. D'acord. Jonathan Mates. Si ara en Jonathan Mates hagués de ficar una empresa, de què la ficaria?
Ai, no ho sé, perquè jo ara quan estava comentant tot el que hem estat comentant fins ara, reflexionava jo mateix i deia el per què no hi ha tants emprenedors com hi havia abans, perquè jo crec que és perquè s'ha assolit un nivell de benestar,
perquè de haver-los ailos,
ailos.
Això sí.
No suficients. Perquè s'ha assolit un nivell de benestar que et fa tornar conservador. Aleshores, si ets conservador no risques. Aleshores, quan hi ha necessitat de crear empreses o d'arriscar? Quan hi ha necessitats? I fins que no hi hagi... Jo crec que ara serà una època en què tornaran a sortir bastants emprenedors fruit de les necessitats que hi hauran, i sobretot hi ha molts emprenedors que són els nouvinguts. Els nouvinguts, com tots, quan estàs més necessitat és quan més arrisques, és quan més força tens per arriscar i quan menys tens de perdre, també.
Mm-hmm.
Per tant, això que et deia de conservador, és que si ja tens alguna cosa, et fa por perdre-ho també, i en canvi si no tens res no et fa por perdre perquè no ho tens. Per tant, si ens fixem després de cada cicle econòmic positiu com el que hem tingut ara, que ha sigut excepcional, i no és que ara tinguem un cicle negatiu, sinó tenim el que pertoca ara, uns creixement 2,5-3%, que és el que pertoca a tot arreu. El que no és normal és que tinguem creixements per sobre d'aquestes xifres, perquè vol dir que veníem de molt a baix. Vull dir, un cop s'arriba ja a un nivell és difícil de... Això ho comentàvem aquí al Garraf mateix quan vam sortir l'any 92 després de les Olimpíades, de que el Garraf va començar pum, 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 a disparar-se cap amunt i tenir uns creixements desorbitats. No era normal, succeïa perquè veníem de molt a baix. i el vindre molt a baix, ens teníem que resituar. Un cop ens hem resituat i estem una miqueta per sobre de la mitjana de tots, els creixements han de ser els normals, els, no vull dir els vegetatius, però sí els normals, els creixements més. I jo crec que no ens hem d'espantar, vull dir, no estem entrant en una època de recessió. Estem entrant en una època, bé, de les que passen sempre, més aviat de contenció més que de recessió. Si estem parlant de creixements per l'any que ve del 3%, bé, Alemanya fa anys que està creixent el 3%, a Holanda també, i els països capdavanters europeus estan amb aquests creixements. Vull dir, no ens hem d'espantar. El que no és normal és que tinguem creixements per sobre d'això. Vull dir que alguna cosa funciona.
A l'hora de posar una empresa, però, suposo que hi ha una conjuntura que marca molt les coses, que és la que havien comentat en algun moment, quan, per exemple, un pot dir, no, és que val més el terra que trepitjo que el negoci que tinc muntat al damunt, per exemple. I això suposo que un empresari no ho pot evitar, perquè, diguem-ne, es mou en un àmbit, però sí que el condiciona en el desenvolupament del seu negoci. Aquests nous empresaris, clar, tenen clar que hauran de tenir una seu, que això ho hauran d'assumir unes despeses que d'entrada poden ser molt grans pel desenvolupament de la seva pròpia empresa. Ho tenen clar? Sí.
Sí, a més, sobretot quan en el cas d'empreses que no estan de cara al públic, diguéssim, que són despatxos i normalment l'inici és des del propi
domicili.
Exacte, des del propi domicili. Perquè ja quan parlem d'una nau, llogar una nau, sobretot a l'àrea de Vilanova i Garraf, és desorbitat, llavors tampoc s'ho poden plantejar. Comencen poc i després, doncs, a mesura que van creixent, doncs, aleshores es van ampliant també amb sol industrial. Ah, és una de les mancances principals,
sí?
Del Garraf, el sol industrial.
És difícil en aquesta conjuntura muntar una empresa, suposo. Des del punt de vista estrictament de dos números. Un ja comença amb unes despeses, diguem-ne, enormes, que haurà d'intentar d'alguna manera assumir d'alguna forma mentre va aconseguint, doncs, facturar, no?
Muntar empreses en situació de conjuntura econòmica desfavorable sempre costa més que anar a favor del vent i muntar empreses quan la cosa funciona, sobretot si les empreses i les activitats que s'escolleixen estan en línia amb el que està succeint a nivell econòmic al país, no? Tenir èxit empresarial és sempre una funció molt difícil. Vostè no m'ha fet la pregunta a mi que ha fet en el...
No pateixi, que arribarà.
Què muntaria? Exacte. Jo, per deformació professional, muntaria segurament una empresa del sector secundari, amb sector secundari, industrial, però amb aportació de valor important. És a dir, a on la cultura emprenedora, a on la recerca, la investigació, la recerca i almenys la innovació jugués un paper essencial. Perquè avui en dia hem d'aprendre a gaudir d'un quelcom que fins ara sento que es considera com un hàndicap, que és la globalització. La globalització vol dir que els nostres competidors poden venir a casa nostra a destorbar i oferir productes i serveis amb preus més baixos perquè tenen costos millors en principi. Mm-hmm. Però vol dir que nosaltres també hem de tenir en compte que hauríem d'estar en condicions de fer a la contra, no els mateixos productes que ells ens ofereixen, però altres, estan en posició d'eixamplar els límits del mercat i fer-nos en parts de mercat on mai hi havíem estat. Per tant, l'empresari té davant seu un horitzó atractivíssim, que és el que li dona, que és la part positiva del que li dona el fenomen de la globalització.
Però suposo que per contrapassar tot això fa falta gent formada.
Naturalment, he parlat
que pugui cultura, donar un que pugui donar un valor afegit allò que
he parlat de cultura emprenedora. A l'hora de fer empreses no les pot fer qualsevol. Aviam, no és el mateix obrir una perruqueria, òbviament, cobrir sempre al camp dels serveis per no entrar al sector secundari.
Sí, sí, sí.
Per exemple, un servei avançat amb incorporació, per exemple, d'elements cibernètics, d'elements de comunicació, no és el mateix en absolut. Per tant, en aquest sentit, diria que la cultura emprenedora, la cultura, que vol dir la formació, que vol dir la formació contínua, un empresari i els que amb ell treballen té que estar contínuament adquirint coneixement, Això és essencial. El premi de la internacionalització, que és propi del fet de la globalització i que és necessari, perquè o ens globalitzem nosaltres també o som morts, evidentment, perquè és el revers de la moneda, és això, és entren, per tant nosaltres entrem. Si nosaltres, per això naturalment només es pot fer amb productes i serveis que tinguin continguts, amb productes i serveis que surtin d'una cultura emprenedora sòlida, amb gruix, i això només és possible amb empresaris que ho tinguin clar, això, no? L'internacionalització és el premi i és el, com ho diria, és la prova del nou de que estem fent els deures. I estic, tothom no es pot internacionalitzar igual. Per exemple, l'hostaleria, atenció, l'hostaleria també és internacionalitzable. Estem cansats de veure aquestes grans cadenes, per exemple, catalanes, Melià, per exemple, que ha internacionalitzat el negoci. Avui en dia la internacionalització amb empreses petites i grans és una necessitat ineludible. O sigui, ha canviat l'escala dels valors i ha canviat els horitzons, han canviat totalment. Escoltava l'altre dia el senyor Nin, el director general de la Caixa, que explicava que l'element essencial en aquest moment vertebral de la Caixa és internacionalitzar-se, posar oficines a Europa, al Llunyà Orient, incorporar, eixamplar el mercat. Parlava de passar de 10 milions de clients a 12 milions de clients amb un horitzó temporal relativament limitat, tot fora d'aquí. És a dir, el món global ens obliga, i insisteixo, no ens obliga solament a nivell de grans empreses.
Abans de seguir, posaríeu aquesta empresa al Garraf?
Per què no? Ja n'hi ha d'empreses així al Garraf, ja n'hi ha. No és que la posaria, tant de bo jo tingués estés en una etapa vital de la meva existència que em permetés agafar la barca i endinsar-me al mar.
És que anàvem per aquí precisament, perquè parlàvem de la formació entre una persona ben formada i una persona experimentada. Perquè formeu part d'una generació molt sovint, moltes d'ells amb estudis, no? Però moltes d'aquelles persones que s'han hagut de fer empresarialment a elles mateixes i que se n'han sortit a la vida. I segurament tant la Eva com la Susana veuen a moltes d'aquestes persones segurament molt ben formades, però amb experiències empresarials, diguem-ne, petites, a les quals segurament els falta aquell bagatge de les persones grans que diuen no t'hi fiquis en això perquè encara que tinguis molts estudis això no anirà. Entre una persona ben formada i una persona experimentada,
una persona ben formada està en és una condició, diguéssim, favorable en quant a poder accedir a tenir experiència. L'experiència que adquirirà una persona que té una base universitària, que té una base de formació adient, no és la mateixa experiència que adquirirà, encara que jo tinc un respecte infinit pel self-made man. Infinit. Tenim exemples de Edison no va passar per la universitat.
Sí. Vull dir, com tants altres, sí.
Com tants altres. Per tant, vull dir, però...
Voleu dir
atenció,
que amb
si fem un col·lectiu estadístic suficientment ampli, sempre tindrà més possibilitats el col·lectiu que té formació universitària que el col·lectiu que no la té. Si agafem un individu dels dos col·lectius, potser és millor un individu que no té formació universitària.
Us ho preguntava per si hi ha determinats passos, i no sé si la Susana i l'Eva s'hi troben, i a vegades ho hem comentat, sobretot en el món de l'hostaleria, hi ha certes branques del món de l'hostaleria per les quals les persones joves no els agrada massa passar, o d'alguna manera els agrada més estar a dalt de tot i pensar, doncs ja directament amb un càrrec que permeti una certa gestió de les coses, que no en passar per tota, diguem-ne, aquella petita carrera sacrificada que moltes vegades han vist els seus pares o els seus familiars, no? Això és així, hi ha un...
Bueno, suposo que hi haurà de tot. És que tampoc no... El que sabem és que les empreses i els empresaris cada vegada més aposten per la formació dels seus treballadors, tot i que ja estiguin treballant, tinguin o no formació universitària.
Formació contínua.
Exacte, aposten per la formació contínua, també, sobretot, per la seva àrea de treball, però també hi ha empreses que formen els seus treballadors en altres àrees, no? Per tenir una miqueta de formació general.
Permeti'm fer una observació a cavall del que està dient la Eva. Tenim una carència, una mancança, més aviat, avui en dia, importantíssima, que és la formació professional. I aquesta carència, mancança de la formació professional, es deixa sentir en tots els camps de l'activitat econòmica, des de l'hostaleria fins a l'indústria.
És a dir, no hi ha aprenents, com es deia abans,
no,
si es vol?
No. Per exemple, les empreses, les grans empreses han tercialitzat determinats serveis de manteniment, per exemple, amb empreses especialitzades. El qual vol dir que, per exemple, aquelles institucions antigues de les grans empreses que tenien escoles d'aprenents o escoles d'ofici han desaparegut, perquè eren massa cares, i ho han deixat en mans d'un empresari extern. Esclar, no es aconsegueixen els mateixos resultats de formació a través de lo que és guanyar-se la vida fora per donar servei a una gran empresa, que quan tu et formes els teus propis homes d'una manera contínua, paulatina, a través del temps, aconseguint gent amb ofici que després estarà en condicions no solament de cobrir una funció específica de l'empresa, sinó a més de prosperar i de tirar endavant i de començar aquest fenomen d'experiència des de baix, que el pot portar a la direcció de l'empresa.
Això vol dir d'alguna forma que les empreses o algunes han prioritzat la rendibilitat davant de la inversió que suposa...
Sense dubte, miri, ahir jo en un altre àmbit estava fent un comentari sobre el concepte d'empresari. Fa 40 anys algú em va dir, que em va donar una definició de la ciència econòmica que és absolutament encertada i que per mi ha sigut com el mascaró de prova de la meva acció com més que com a empresari, com a directiu d'empresa, que és que l'empresari és l'optimitzador de recursos escassos, no el que usa recursos escassos, sinó el que els optimitza. L'empresari ha de tenir contínuament a la vista que té que optimitzar recursos escassos. En el moment en què l'empresari se'n dona compte que hi ha un rosari d'empreses a fora que li poden donar determinats serveis a costos inferiors als que ell pot generar a l'interior de l'empresa, escollirà allò que és més favorable pels seus costos. Per tant, vull dir...
Encara que pugui assumir un risc que la qualitat final o el servei final...
Efectivament. I aquest risc és segur a nivell social. A nivell, potser, del propi empresari no passa res.
És que ens ho poseu molt bé, perquè en l'àmbit de l'hostaleria, precisament, aquesta qüestió de la qualitat del servei i el que implica i els costos que implica, etcètera, s'ha posat tantes vegades sobre la taula que no sé si això continua sent un cavall de batalla o una batalla perduda.
Continua sent el mateix cavall de batalla. Continua sent el mateix cavall. Però bé, jo volia fer una miqueta d'incidència amb el que costa crear noves empreses. Una de les traves importants que hi ha són tots els tràmits administratius que tenen qualsevol emprenedor que vulgui crear una nova empresa. No pot ser, pels costos que comporta, que des de que tu decideixes posar l'empresa i decideixes llogar el teu local, la teva nau, la teva botiga, el teu d'això, fins que aconsegueixes l'últim permís per poder obrir, tot i accelerant-ho tu el màxim possible, no deixin de transcorrer 3, 4, 5 mesos. Què comporta això? Vull dir, avui dia sabem que els lloguers de, com deia abans, els lloguers de tant de les naus industrials com dels locals són lloguers de mercat alts. No sé, potser una mitjana, per exemple, no sé, de 3.000 euros al mes per un local o per una nau o per el que sigui.
I això tirant a la baixa.
És igual, no, dic a tall d'exemple. A tall d'exemple. Des del moment que tu decideixes...
Dir, mira, tinc local, molt bé.
Tinc local, he triat el local, tinc aquest local. Et poses d'acord amb el propietari i signes un contracte de lloguer. Fins que pots obrir, aquí hi ha 3, 4, 5 mesos, que si són a 3.000 euros multiplica, però són 15, 20 o 25.000 euros el cost que té fins que no tens l'últim permís per poder obrir. No pot ser. O aquests cèntims els perd el propietari perquè pactes 2-3 mesos de carència fins que puguis tenir els permisos, o si no arribes amb aquest pacte els perds tu fins que no et donen els permisos per poder obrir.
Molt probablement seria la segona possibilitat, més que la primera, tal com estan les coses.
Aleshores, què vull dir amb això? De que aquí les administracions tindrien que ser molt més àgils, tindrien que ser molt més conscients de que a la que els hi entri un permís o una sol·licitud de qualsevol negoci que es vulgui muntar, qualsevol empresa que es vulgui muntar, tindria que tindre el compromís que en una setmana, 10 dies, de donar resposta, sí o no. I si et diuen que sí, tira endavant. Després fer-te complir tot el que tu tinguis. Però tindria que ser molt ràpid, molt àgil. Vull dir, en aquest aspecte, el món funcional, les administracions públiques tenen que canviar molt. Jo crec que el repte d'aquest país encara és el posar posar a nivell empresarial les administracions públiques. Què vull dir amb això? Que s'han de rentabilitzar.
I en canvi és molt probable que els ciutadans, des del punt de vista de carrer, pensin que hi ha negocis que s'obren i tanquen amb una rapidesa enorme, no?
És que és molt difícil el paper de l'empresari, eh?
No, per això ho pregunto, perquè la sensació des de fora és que, mira, ara obren, ara tanquen, ara
voluntat,
obren, ara tanquen, ara
voluntat,
obren, ara tanquen.
Voluntat en pot haver-hi, però és que són moltes les dificultats que hi ha. Tu, imagina't, de començar a... És igual, el negoci més modest que vulguis, el més modest que vulguis, amb quina motxilla has de començar a treballar? Entre els lloguers, entre les instal·lacions, entre el temps, ja entres amb una motxilla que l'has de recuperar, o sigui que has d'anar traient pes, importantíssima. Per tant, jo sí que faria una crida molt important a les administracions, de que siguin molt conscients de que, i sobretot, jo m'imagino que a nivell jeràrquic, que els de dalt de tot se'n donen compte, però el que han de mentalitzar és en la persona el que ha de fer cor les papers, el que ha de dictaminar, el que de dir, bueno, això ja m'ho miraré demà. No, cony, que mirar-t'ho demà val 50.000 euros. No, eh? Vull dir, no per tu, per una altra persona. Vull dir, sí, siguem responsables. I aquí jo crec que és on les administracions han de donar el gran canvi. Com a gran canvi, i professionalitzar-se. Oi que tu quan vas amb una empresa i demanes un encàrrec amb qualsevol professional vols una resposta immediata i te la donen? Doncs bé, vull dir, hem de fer que les administracions siguin iguals. Que no, però un permís no, és que ara el secretari no hi és que ara falta una firma, és que ara em falta... No, per favor.
Els associats reflexionen a l'entorn d'això, d'aquestes dificultats administratives en què es poden trobar més d'un cas?
Sí.
Sí? Sí, un sí segur, eh?
Són la majoria. La majoria.
Tothom es queixa sobre les dificultats burocràtiques que implica l'ausència del que en podríem dir la finestreta única, no? Tinc que dir que en aquest moment el govern català està fent algun esforç per tal de solventar aquests problemes. No s'ha traduït encara en fets concrets, però és un clamor popular que els empresaris tenen problemes de naturalesa burocràtica de tot tipus.
Es digui de naturalesa burocràtica i incloem també la contractació, diguem-ne, d'elements d'infraestructura, telèfon, llum...
Bé, d'això en volia parlar una mica.
Ho dic per si fins a quin punt ens fem l'efecte, doncs molt bé, no començo en un pis, començo en una nau industrial, sí. En un polígon. Vaja, si ja tinc la nau, molt bé, doncs ara fem arribar el telèfon, fem arribar tot allò que s'ha de fer arribar, per exemple.
Permeti'm que m'ordeni una mica les idees respecte... Potser li contestaré això al llarg del que a continuació...
Com vostè vulgui.
El Garraf. El Garraf és un sistema econòmic invertebrat. Perquè hi ha realitats aïllades que tenen característiques pròpies, com és el cas del turisme de Sitges. No hi ha un turisme del Garraf.
Em permeteu un moment?
Sí.
Invertebrat vol dir desordenat?
No desordenat, sinó amb nuclis, amb nòduls.
D'acord.
Amb nòduls.
D'acord.
No, per favor.
D'acord, no. Per això va bé matisar-ho.
No.
És a dir, individualitzat.
Aviam, si tinc que entrar a jutjar el que està succeint amb el turisme... només em puc treure el barret davant del que s'ha fet a Sitges, que ha aconseguit, per exemple, aplanar molt totes les àrees buides de l'any a través d'activitats que fan que hi hagi una certa continuïtat.
Ho referiu més aviat a nuclis independents,
sí,
de negoci.
Efectivament.
D'acord.
La indústria
ja
està més situada a Vilanova.
Allò que ens comentàvem fa un moment, sí. tant l'Eva com la Susana.
Per tant, invertebració.
D'acord.
Això no és bo. Sobretot no és bo perquè hi ha un fet que és evident, que és un creixement demogràfic extraordinari. El Garraf té en aquest moment supera els 133.000 habitants. Contra no arriba a 100.000, 98.000 que en té l'Alt Penedès, per exemple, que és una zona molt més rica. A més, molta de la gent que viu al Garraf no treballa al Garraf, treballa fora. I això ens porta a entrar en una anàlisi de lo que podríem dir infraestructures i mobilitat. La mobilitat és el brou de cultiu per tal de que l'economia funcioni. No hi ha economia sense mobilitat. Les mercaderies i les persones s'han de moure, i la informació també. Llavors, les infraestructures són insuficients netament, i seran més insuficients, perquè aquest nucli del Garraf, que té ara 133.000 habitants, els demògrafes diuen que no ens estranyem gens que amb un termini relativament d'horitzó temporal curt, de 10-15 anys, doncs en lloc de ser 133.000 siguin 200 o 250.000. Llavors vol dir que els serveis i les infraestructures tenen que orientar-se a cobrir les necessitats d'aquesta demografia creixent. I veiem que encara el gran problema del Garraf és que més o menys soluciona el problema a nivell longitudinal de la costa, però transversalment és un desastre. La sortida cap a l'interior, a la C-15, és un drama, des de Vilanova a Vilafranca, o des de Sitges a Vilafranca. L'orbital, diuen ara el 2016, l'orbital, el tren, és una necessitat absolutament total, no és una carta als Reis. Si volem que realment s'espongi el territori, si volem que la mobilitat millori i en conseqüència que l'economia millori, l'orbital i la nova C-15 són absolutament necessàries. A part d'això, l'autopista, abans ho comentava amb el Joan Anton, l'autopista s'està quedant curta, i si baixessin els
peatges,
encara quedaria més curta. Les costes continuen igual. Vull dir, realment
Enric, ens diu el mateix que ens va dir el conseller Macias quan li vam parlar del preu dels peatges.
Sí.
Diu, diu, si fossin més baratos, encara tindríem més gent.
Ja ho sé. Serà de fer,
és un parany, és un parany.
És un parany això, eh?
Ho sé,
vull
ho
dir, pels residents hauria de ser més barat. Hauria de costar menys. Jo no hi caic, en aquest parany. Però també dic que s'està saturant i que amb demografia creixent es saturarà més. Després hi ha el tema de les telecomunicacions. Encara resulta ridícul que hi ha sectors industrials situats arreu de lo que és el Garraf que no és que no tinguin fibra òptica, no tenen ADSL. La DSL és una banda ampla de pobres, ja no serveix per res la DSL. La DSL són 2 o 3 megues
a
4 quilòmetres, a molt estirar. La fibra òptica són gigas a 100 quilòmetres, i l'única sortida per un món evolucionat, econòmicament evolucionat, i que avanci, és un sistema de telecomunicacions en fibra òptica. I ho dic perquè és un tema que conec a fons, eh? Llavors crec que això és absolutament necessari.
A qui li heu dit tot això i què us han contestat? Dic, perquè qui ens escolta potser això, pensarà, mira, val més la pena ara per ara no posar un negoci i fer allò que deia l'Eva, un despatx a casa, al menjador, i a veure
no,
què
no,
passa.
No. Jo, la iniciativa empresarial, jo crec que ha de seguir endavant i que molts que comencen tindran èxit. Però hem de pensar en el futur, i pensant en el futur hem de facilitar les coses pels futurs empresaris, i futurs empresaris vull dir d'aquí 2, d'aquí 3, d'aquí 5 anys, per tal de que facin front a les necessitats que en aquest moment es sentiran, que si ens quedem parats no és que tindran les dificultats dels empresaris que els empresaris tenen ara, sinó que tindran unes dificultats molt més grans si no tenim cura de lo que hem de fer de cara al futur. I això ho hem dit 50 vegades. Elles, que assisteixen a molts actes nostres, saben que per activa i per passiva això ho hem fet arribar a tothom. Els alcaldes, sé que el seu jefe és l'alcalde de Sitges, els alcaldes,
sap què passa, que l'alcalde de Sitges és el jefe de tothom, de
efectivament,
des del punt de vista institucional,
efectivament,
és allò que diuen plogui nevi, la culpa
és
de l'alcalde,
però el jefe de tothom, més els jefes de tothom de Vilanova, de Sant Pere de Ribes, de Vilafranca, han clamat al cel pel tema de, per exemple, de les autopistes.
Uh-huh.
De fet, quelcom que es notés algo amb les autopistes. No els han escoltat en absolut. Ha sigut lladrar la lluna. Per tant, vull dir, no és que les associacions empresarials...
No. Però suposo que ens ho heu posat molt bé. Qui vulgui muntar una empresa que tingui en compte aquest context i per tant que la munti, però no volant sobre els núvols, sinó tenint en compte aquesta realitat que es vivim.
El que vulgui muntar una empresa, que la munti, perquè si fa el que ha de fer, pot tenir èxit. I que compti que ens estem movent cap endavant de tal manera que moltes d'aquestes coses no seran wishful thinkings, moltes d'aquestes coses seran realitats en un futur immediat, i que estaran millor, encara en millor condicions, diguéssim, de globalitzar, diguem-ho així, el seu negoci.
Com deia aquell, que Déu l'escolti, Joan Anton Mata.
Efectivament.
No, però és que jo podria afegir de què és necessari que es creïn empreses. Jo crec que se'n crearan moltes a partir d'ara. En totes les èpoques de recessió és quan sorgeixen nous emprenedors.
Que és allò que la necessitat t'obliga, oi?
Això, però jo crec que en deixaran, i seran exitoses, com deia molt bé en Xavier, seran exitoses la major part. Però és que s'ha de fomentar la cultura aquesta productiva, la cultura aquesta empresarial, la cultura emprenedora. No podem caure només amb la cultura de treballar per un altre o de ser funcionari, etc. No. El país ha de fomentar la cultura de gent emprenedora i ha de facilitar que la gent sigui emprenedora. Yes. Perquè un país sense gent emprenedora és un país abocat al caos o a la misèria, vull dir, o a l'oportunisme, i no pot ser així.
Estem en aquest camí o no?
Aviam, hauríem d'estar en aquest camí, i aquí les administracions haurien de ser molt més clares, molt més concises, i sobretot afavorir molt més i mentalitzar molt més, i ajudar, evidentment. Ajudar no vol dir donar subvencions, jo sóc antisubvencions, perquè clar, si dones subvencions a un, vol dir que estàs perjudicant a un altre, estàs fent la competència de gelar a un altre que està al costat. Però sí que el parany que deia, per exemple, abans, de facilitar tots els tràmits i tota la burocràcia per poder posar en marxa les d'ajos i assessorar, tot això és feina de l'administració, i sobretot mentalitzar a les escoles. Es tindria que donar, hi hauria una classe, tindria que donar una classe a la setmana d'emprenedors, d'empresa, de que comencin a saber de què funciona, perquè abans sí que hi havia molta empresa familiar i ho mamaven a casa, perdó l'expressió.
Sí.
I ara potser pues, el treballar més per tercers no ho poden veure tant com a casa pròpia. Per tant, tot això es tindria que anar mentalitzant els nanos, fer-los veure les bondats que té el seu empresari, les bondats que té per ell i per l'empresa i pel país, de que siguin emprenedors, de que creïn riquesa. No dic que no es creï riquesa treballant per un altre, però el que verdaderament són els creatius, els que arrisquen, els que tenen que tirar endavant, aquests són els que interessen. I jo crec que sí que n'hi ha.
Susana, quin tipus de formació es demana en general?
Doncs de tot tipus, des de cursos molt bàsics com comptabilitat bàsica, informàtica, i fins a seminaris molt específics i concrets com idiomes especialitzats o...
Són els mateixos empresaris que ho demanen? És la Decla que proposa cursos partint d'una certa realitat dels propis associats?
Sí, depèn de les sol·licituds que ens fan els mateixos socis, els mateixos alumnes, doncs nosaltres fem la programació.
Idiomes el més cercat, segurament?
Sí. Idiomes, informàtica, dintre de la programació de cursos que encetem tot just demà divendres, podem trobar cursos molt, molt diferents i molt variats. Entre les propostes de cursos subvencionats que farem, com a novetat en aquesta ocasió, destaquem un curs de manteniment industrial, que és la primera vegada que ho oferim, amb una durada de 120 hores, i també un altre curs de soldadura de 60 hores, perquè a part dels cursos doncs, els més habituals, com hem dit abans, nòmines, informàtica bàsica, també la TEC aposta doncs, pels oficis.
Qui no sap idiomes, que no posi una empresa?
Cada vegada menys.
Cada vegada menys,
perquè, evidentment, hi ha una llengua franca, que és l'anglès, i si hem parlat de globalització, necessitem una llengua franca. Per tant, de tot aquest conglomerat d'empreses que formen la nostra economia, evidentment hi ha moltes que poden permetre's el luxe, diguem-ho així, de no saber anglès, perquè tenen una, diguéssim, una visió local. Però totes aquelles que cada vegada són més, que tenen una sortida a l'exterior, necessiten la llengua franca. I la llengua franca en els mercats globals és l'anglès.
Partint d'aquesta qüestió, un pot tenir una empresa globalitzada des del menjador de casa seva, doncs?
Sí,
amb una connexió
a
internet i sabent anglès?
Sí, esclar que sí.
Si
es tracta de serveis, inclús de serveis avançats, pot ser així, sí, esclar. Jo volia fer una consideració perquè estem a Sitges. Jo sóc del Garraf. i m'hi sento molt identificat amb Sitges, i no vull perdre l'oportunitat de fer-la aquesta observació, sobretot perquè és la primera vegada que vinc amb una ràdio a Sitges. He començat parlant amb la meva anterior intervenció del tema de la vertebració de l'economia del Garraf. Sap quin podria ser un element de vertebració? Els creuers. Els creuers és un fenomen sociològic que cada vegada més els creuers de recreo.
Somric, perquè que us ho ha comentat en Joan Anton, això?
No,
és que no, doncs coincidiu. Els creuers, sí. D'acord, seguiu.
Els creuers, cada vegada més, miri, és un fenomen sociològic, en creixement. Aquest any 2008, Barcelona rebrà 100 creuers més que va rebre el 2007. Els països europeus, bueno, hi ha... per exemple, a Villefranche, a prop de Marsella, rep els creuers excedents de Marsella. Savona rep els creuers excedents de Gènova. Barcelona els envia a la Costa Brava, a Palamós. I Tarragona està preparant el port. Tarragona és un port que no és de la Generalitat, és un port de Foment, però està preparant el port per rebre creuers, i ja hi ha una junta dedicada
específicament a això,
les regles de joc que tenen que portar creuers a Tarragona.
Escolta'm, i aquí on els ficaríem, els creuers?
A Vilanova. Jo he ofert per activa i per passiva, per escrit, oralment, face to face, he ofert Vilanova, ningú m'ha fet cas, també ho he de dir. He ofert Vilanova com a porta creuers de Sitges. Només volem prendre's al dir-ho. Nosaltres podríem ser el port de creuers de Sitges. El Garraf és una zona magnífica, perquè té l'aeroport a tiro de pedra, Barcelona i Tarragona a tiro de pedra, i després té una esquena meravellosa, que és l'Alt Penedès, el turisme rural. Hi ha tantes coses per veure i per disfrutar que faria que tingués lògica el que determinats creuers excedentaris vinguessin, atraquessin a Vilanova, i això seria un valor afegit important per la comarca, perquè hi ha la capacitat de compra, hi ha la capacitat de, hi ha els establiments que es muntarien, per tant, Vilanova, port de creuers de Sitges.
No us hem fet cas, per què?
Bueno, no ho sé si m'han fet cas. Jo no me n'he enterat.
D'acord. Home, és una forma de dir que no fa massa cas.
Jo no me n'he enterat.
Perquè aquí segurament teniu un avalador de la proposta.
Sí. No, sí. Jo pensava que acabaries dient de que hem de mirar el Garraf com un sol nucli. I tots els alcaldes tindrien que ser membres del mateix Consell d'Administració, que seria tot el Garraf. És que influeix tant el que pugui fer un municipi vers l'altre, de que no té cap sentit de que vagin cada un pel seu costat.
Ara mateix...
Que tenen la sensació que cada municipi va pel seu costat?
Cada vegada menys, ara. Cada vegada menys? Però fins ara...
Jo
cada
diria
un...
que ell és optimista i veu un canvi, perquè quan diu cada vegada més vol dir que...
Menys. Deu ser que és proverbialment optimista.
Jo, amb tota sinceritat, ho és, optimista. És una qualitat fantàstica. Però normalment un pessimista és un optimista ben informat.
Això és el que diuen. Sí.
Llavors, voldria dir que els alcaldes...
Però vull creure que també deu estar ben informat.
Sí, els alcaldes del Garraf i el propi president del Consell Comarcal del Garraf, que és el senyor Blanco, hauria de tenir una visió més garrafenca i menys Sant Pere de Ribes enca, no? I no és així. El propi disseny del que és el mapa del Garraf, escolti, on a Vilanova acaba zona residencial, comença una pastilla industrial del... En quins peus s'ha pensat? En quin cap s'ha pensat? Una ordenació del territori d'aquesta natura. Si no han sabut ordenar el territori, tampoc sabem prendre decisions i comulgar idees que permetin encetar noves activitats que afectin i millorin les condicions econòmiques de tot el territori.
A l'autòdrom hi faríeu alguna cosa?
L'autòdrom és una peça de diguéssim històrica, que té un contingut històric, que és un testimoni d'una propensió al desenvolupament i al foment del deport, que jo crec que Sitges l'ha de respectar. És un monument que és un testimoni, i els testimonis són importants perquè indiquen o ajuden a entendre la història.
O sigui que si fos per vostè el casino no hagués marxat mai de...
No, el casino estava ben testada.
I a l'autòdrom, tocant el tema de l'autòdrom, jo crec que s'hauria de fer un projecte, i sé que s'està parlant d'algun projecte.
Quants anys fa que se n'està
parlant? No, però està bastant calent, sembla.
Ah, sí?
Sembla. I hauria de ser el motor, més ben dit que un autòdrom que sigui el motor, de un dels motors de la comarca a nivell econòmic per als propers 10 anys. Hi hauria de ser, i s'hauria d'impulsar els projectes, si no és el que hi ha ara sobre la taula, el que sigui, perquè ha de ser...
Això pot no és
ser...
testimonial, eh? Això no és testimonial, m'interessa molt la gent. Sí, sí. Realment.
Pot ser... Aviam, és un valor que tenim aquí aturat, és un actiu que està sense fer servir i s'ha d'utilitzar i s'ha de fer servir com a motor.
Una inversió per l'autòdrom obligadament només pot venir de fora.
Bueno, aviam, el problema del capital no és que hagi de venir únic i exclusivament de fora. Jo crec que és un problema de confiança. El capital va on hi ha confiança. I en aquests moments a Espanya no... I crec, com he dit al començament, de que no perquè hi hagi una recessió, sinó perquè s'està fent una... Jo crec que demagògia, inclús la premsa està tractant molt malament el tema de la crisi, suposada crisi que hi ha, que és més una resituació d'uns creixements que eren necessaris perquè sortien de molt enrere als creixements normals que té Europa. I per tant, si això s'entén així, capital no hi ha problema. Capital n'hi ha a Espanya i n'hi ha fora d'Espanya, i hi ha molt capital per poder invertir.
Com deien les àvies, diners n'hi ha sempre. Confiança. Senyor Cardona, gràcies per estar aquí amb nosaltres. Joan Anton Mates, gràcies. Eva, Susana, gràcies també. El nostre temps a la DEC tornarà d'aquí 15 dies. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.